Bona tarda, són les 7. És dilluns 23 d'abril de 2012 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte amb la Ràdio Maricel. I avui, sens dubte, hem de començar felicitant a tots els Jordis i Georgines que celebren el seu sant, la seva diada. Celebracions pel que fa a la jornada esportiva, doncs, més aviat poquetes, més enllà de la victòria de la Unió Esportiva Sitges per 0-2 al camp del Vistalegre Santa Margarida en un partit, certament, amb molt poca història, de no ser pels 3 punts, per la victòria en si, i pel xou arbitral que després comentarem d'aquí uns momentets. I celebrar, a punt de celebrar, com es diu, el Sant Pere Molant, el seu ascens a la segona catalana, baix el seu títol de Lliga, si aconsegueix, que creiem que sí, ho té tot a favor, la victòria aquest proper diumenge, aquesta propera jornada, la jornada número 29, a cara seva, davant el Vistalegre Santa Margarida, un Molanta que, en la seva línia, va guanyar 1-2 al municipal de Guadols davant un Sobrense que, fins i tot, es va avançar molt aviat al marcador, al minut 9, amb un gol de falta de Denis. Tot això ho comentarem en aquesta jornada futbolística que ens ha deixat alguns resultats també prou interessants en aquesta tercera catalana, com per exemple la victòria del Club Deportiu Unribes al camp del Riudevitlles per 1-2, i també ens deixa la primera victòria del sènior A femení del Sobrense. Va guanyar el CUE, primera victòria al municipal d'Aiguadols, per ser més exactes. Com dèiem, va guanyar ahir el conjunt de Xavi Hereu 3-1 al Xaica. I avui també hem de fer referència a la penúltima jornada de la Lliga EVA de bàsquet. Derrota del Club Bàsquet Sitges a la pista del Monte Ducay Olivar Aragonès per 72-58. I també parlarem de la derrota del Club Patí Sitges a la pista del Congrés per 6-3, que condemna una setmana més els sitgetans a perdre categoria. Si un miracle no ho evita, el Club Patí Sitges estarà la propera temporada, com dèiem, a la segona catalana. I aquest vespre, actualitat del Rugby Club Sitges per acabar, com sempre, de la mà d'en Jaume Cossialls, un Rugby Club Sitges que, per cert, recordem, enguany celebra el seu 25è aniversari.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Web del Servei Meteorològic de Catalunya.
Què és el web meteo.cat?
És el web on pots trobar tota la informació meteorològica que necessites.
Tota?
Posa'ns a prova.
Les prediccions del temps per a Catalunya.
Evidentment, fins a 8 dies vista.
La pluja i els llamps en temps real?
I amb la informació actualitzada cada 6 minuts.
La temperatura i el vent?
Amb dades de 165 estacions meteorològiques.
I també els avisos de calor.
De pluges o de vent fort.
O de mala mar.
I a quina adreça era?
Moltes més dades i informacions a meteo.cat.
O truqueu al 012.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut, som-hi.
He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sintiéndome poquita cosa al lado de los demás.
Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis enprimerplano.org.
Saps què? Tots els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta telefònica gràcies a Sanitat Respon. Sanitat Respon és una plataforma de salut multicanal atesa per professionals sanitaris que t'aconsellaran, resoldran els teus dubtes o t'informaran sobre els problemes de salut les 24 hores del dia tot l'any. Aquí trobaràs tot tipus de consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, alertes sanitàries. Sanitat Respon dona resposta a qualsevol situació sanitària que no sigui una emergència. A més, podràs seguir el programa per deixar de fumar. Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics. I saps què? Podràs programar visites i tramitar la targeta sanitària. Saps què? L'ajuda immediata és Sanitat Respon. 902-111-444. Pensa-hi. Guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Els esports protagonistes un dilluns més a la sintonia de Ràdio Maricel en l'edició d'aquest 23 d'abril de 2012 del temps de descompte fins les 9. En esperem la seva companyia i la d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Una jornada futbolística així d'entrada, Toni, que ens deixa el títol molt, molt a punt de caramel, com es diu, per al Sant Pere Molanta. Un Molanta que ahir, doncs, com dèiem també, en la seva línia, va guanyar Aiguadols, va fer el justet ahir a Aiguadols davant el Sobrense. Tres puntets, aprofitant també que el Riu de Villes va punxar a cara seva, i mai millor dit, amb el Ribes. Atenció, perquè es posa més emocionant que mai aquesta batalla, entre cometes, per aconseguir la promoció d'ascens. I com dèiem, el Molanta ja té el títol a tocar.
Sí,
I té
sí.
El Marc i el rival, diguem-ho així, propicis per aconseguir-ho. Juga aquest proper diumenge al seu camp, a cara seva, amb un Vistalegre Santa Margarida que, vist el que vam veure dissabte passat amb els Sitges, home, ens va semblar un rival molt, molt, molt fluixet.
Molt, sí.
Jo, sincerament, i ho comentava divendres, esperava que el Vistalegre... veure un Vistalegre bastant més diferent del que ja vam veure aquí a Aiguadols, que el Sitges li va fer 10. Vistalegre que encara tenia algunes opcions de lluitar per la permanència, però que, repeteixo, vist el que vam veure dissabte... és un 1 fixa a la travessa aquest diumenge amb el Molanta.
Sí, el Vistalegre és un equip molt tocat. Jo no sé si és que les sancions...
Tocat per les sancions, tocat físicament també.
Tot, sí, sí. Perquè de fet el Vistalegre va ser, doncs, va ser un equip llastimós, no? Perquè va donar llàstima, no? De fet, però bé, va donar llàstima perquè la primera part, la segona part, els primers minuts de la segona part ja s'arrossegaven pel camp, no? I si el Sitges està més fi... Sí. Doncs li fa mitja docena.
Es queixava una miqueta el Manel de la primera part que havia fet l'equip, una primera part certament amb poca intensitat per part dels Sitges. Bé, sortosament els dos gols que va fer el Rubén Cortés a la segona part van arreglar una miqueta aquest panorama davant, repeteixo, d'un rival que té també bastants números per perdre categoria, certament.
Sí, jo penso que va ser que el Sitges no va saber o no va poder en la primera part doncs obrir la tanca defensiva que van fer ells fins que van aguantar.
Sí, sí.
A la segona part
mai
ja,
millor dit, fins que van aguantar.
Fins que van aguantar. Mm-hmm. A la segona part ja no van aguantar més i doncs el Sitges una mica més fil li fa 6. El Sitges va ser molt superior al Vistalegre. Vistalegre vaig veure un equip molt, però com hem parlat abans,
molt trencat,
molt trencat, sí, totalment sí. Trencat. I bé, el que deies tu al principi de a l'inici del programa, doncs dir això, no? Que el Molanta doncs ja té pràcticament, ara sí que ja pràcticament té
el nus fet,
sí, sí. I que la setmana que ve es proclamarà campió, que jo penso que després de fer un campionat molt regular,
molt.
Ha estat el més regular
de llarg.
I a més, doncs, és el que jo sempre he dit, és un equip taladro, és un equip que va taladrant, que s'acaba guanyant. No és un equip que t'ofereix un futbol espectacle, és un equip que t'ofereix un futbol pràctic. Mm-hmm. Pràcticament, doncs, aprofita les opcions que té i la prova un botó ahir, doncs, però sempre aposta perquè no li facin gols i marca ell un més. I aquest gol més doncs, l'ha donat el que sigui més regular de tot el campionat i que doncs, realment ho tingui a la mà. I el que parlaven del Ribas, doncs, jo penso que és per treure's el barret la temporada que està fent el Ribas,
sí, sí.
Que ha estat més d'una vegada mort i enterrat, que està allà lluitant per la promoció, que depèn d'ells mateixos...
Sí, sí, clar, ho té a la seva mà,
depèn d'ells mateixos, Ribas. Perquè fins i tot el gol a Barreig ho té a favor.
Imagina't,
vull dir,
sí.
Si ell guanya tots els partits que guanya el Rodevilles, doncs el Ribas serà el segon. Serà el segon, i per mèrits propis. I a més, amb un equip, una barreja de veterania i joventut, i un equip que a principi ningú donava torturos.
No, està clar... Pensàvem, creiem, vaja, de moment el Riu de Villes continua ancorat en aquesta segona posició, no? Però clar, pensem que ara la diferència és de 3 punts entre el Riu de Villes i el Ribes. Tenint en compte més, i hem d'afegir aquí el partit pendent que té el Ribes al camp de la Penya Jove, que jugarà el dia 1 de maig, clar, si el Ribes és capaç de guanyar a les Roquetes, se li posa la promoció fantàsticament.
Sí, sí. Primer n'hi haurà passat una prova de foc, que serà el diumenge, el partit que jugarà el Sobrense al seu camp.
Imagina't, quin partit diumenge que ve, el Gos de Plaça, Ribas Sobrense.
Serà un partit, jo diria que el més fort que li queda al Ribas, perquè té el Molanta, però el Molanta quan va ser al camp del Ribas
ja serà campió.
Doncs ja serà campió.
Sí, sí.
I el Molanta ja no se jugarà el que s'està jugant ara, el que es va jugar ahir. Ahir sabia que si guanyava, doncs guanyava 6 punts, perquè havia perdut al matí al Rudi Villa. Doncs,
imagina't com canvia el panorama d'una setmana a l'altra. Ara fa tot just 8 dies, parlàvem aquí mateix que al Molanta li faltaven 8 punts. Doncs ara ja, guanyant, pràcticament ja ho té lligat.
Clar,
això
és que ha estat una jornada rodona pel Molanta, perquè va guanyar 6 punts ahir, i doncs clar, guanyant 6 punts en una jornada sol ja pràcticament assegures el campionat. És el que queda, no? És el que queda. Ara el que se té que mirar és doncs a veure com queden els equips. M'agrada la temporada que està fent el Roquetes, i m'agrada perquè està fent una temporada doncs en retall de los demés. Tot el que no vol los demés l'ha agafat el Roquetes.
Sí, sí.
I ves por l'on, el Roquetes està allà tranquil·lament salvat ja, molt bé a la taula, millor que l'any passat, que tenia més figures. Se l'ha marxat un jugador com el Codro, doncs que amb l'Olivella ha tornat a marcar 2 gols i és el màxim realitzador. Un Olivella doncs, que Manolo Canto no guanyava un partit per casualitat i que una vegada ha canviat d'entrenador doncs està guanyant partits.
Déu-n'hi-do, eh?
Que ja pràcticament...
Això de futbol és tan...
És que és impressionant, sí, però sí. És així. Els números són els que...
Sí, sí. Números canten, que diuen.
Clar, sí, sí. Els números parlen per si sols. No?
Compte que l'Olivella probablement baixarà.
Sí,
això
no,
està
no.
Clar, però...
L'Olivella ja pràcticament, Pitu, ha perdut categoria.
Sí, però...
Perquè tindria que ser un miracle salvar categoria.
Està a un punt del penúltim, és a dir que...
Igual... Que encara no queda d'últim.
No, per això em referia.
Encara no queda d'últim.
Sí, sí.
I tu imagina, amb el nou entrenador, pràcticament ha guanyat els partits que havia guanyat el Manolo Canto en tot el campionat.
Sí, sí.
Vull dir, és que els números canten. I déu-n'hi-do, la recta final d'aquest Olivella... Doncs aquest nou entrenador, que és un jugador que ha estat allà, que és el que coneix molt bé l'Olivella i que amb la gent que té a casa doncs està tirant les coses a davant.
3-1 va guanyar l'Olivella, la Noia.
A un Noia, a la Noia, que no és un equip fàcil.
No,
escolta, que està passant en goixes, però és un equip que intenta jugar i no, sinó que se lo diguin als Sitges, que aquí va tenir les seves dificultats per poder empatar.
I compte, tenia amb l'Espirall, L'Espirall va perdre amb ahir 1-5 a cara seva amb la Granada i està quart per la cua, però clar, aquí l'avantatge que té l'Espirall és que Torrellenc, Vistalegre, Olivella són equips també una miqueta...
I que el calendari que li queda al Torrellenc és més complicat que el de l'Espirall. El calendari que li queda al Torrellenc és complicadíssim perquè té que jugar amb equips que estan allà i que encara no l'han dit tot, no? I penso que el calendari fins i tot me dona la impressió que té, però molt més difícil, perquè fins i tot té que jugar amb el Ribas. Té un calendari amb el Ribas i amb el Rodevillas. El calendari del Torrent és complicat.
Sí, sí. Sí. Ho té complicat el conjunt de Xisco Morcillo. Bé, ja recordo que el dia que van a jugar els Sitges allà ja ens ho va dir, tenim el que tenim i amb això doncs hem d'anar tirant, i aquest anar tirant pot acabar suposant la pèrdua de categoria per aquest Torrellenc, que ahir va encaixar un 5-1 al camp del Montserrat Igualada, i això ho explica una miqueta tot. I compta també amb el bon final de temporada que està fent la Fundació Leti Vilafranca.
Sí,
que li va fer un 1-4 al Vilanova B, a l'Alumnes Obrers.
Sí, és que si la Fundació hagués començat com aquesta recta final del campionat, ara estaríem no ho hagués tingut tan fàcil Molanta, la Fundació és el millor equip, però de carrer, de la segona volta. Si hagués sigut també el millor equip de la primera volta, ara el Molanta estaria patint. Passa que, clar, no ha tingut oposició a la primera volta al Molanta, i doncs per això ara doncs ja li sobra jornada d'aquesta segona volta per ser campió.
Doncs així estan les coses. D'aquí uns moments comentarem com han anat aquests resultats de la 28a jornada, com queda la classificació, amb aquesta prèvia que ja els hem avançat, el Molanta amb el títol a tocar, la moció... fins pràcticament, no sé si dir, a l'última jornada per saber qui acabarà jugant la promoció d'ascens, i les tres últimes places semblen hores d'ara assignades pel Torrellenc, pel Vistalegre i per l'Olivella. Si podria afegir un altre equip com és l'Espirall, probablement sí, però ja veurem, ja veurem. Ens espera també una recta final de campionat, no direm que apassionant, perquè està pràcticament tot decidit, però amb alguns punts a concretar que també són prou interessants. De futbol també els comentarem, Toni, la primera victòria del Sobrense femení ahir a casa, amb el Xaica. Malgrat tot, el Xavi Areu, el tècnic, estava molt descontent.
Sí, perquè es veu que la primera part ells...
Sí, el Xaica va començar amb 7 jugadores.
7 jugadores, que va jugar pràcticament tot el partit amb 9 jugadores, que fins i tot jugant amb 9 jugadores, doncs van marcar el gol i van posar... És que van posar el marcador un 2-1 a favor del Sobrense quan faltava un quart d'hora per acabar el partit. Uh-huh. I la sensació que donava l'equip del Xaica és que podia encaixar com ho podia marcar. El que passa que després va acabar encaixant, perquè el Sobrense va tenir ocasions per a fer-li més de 3 gols. El que passa que és això, vull dir que n'hi ha nervis, que l'equip està trencat, que ja pràcticament els jugadors saben que s'ha perdut la categoria,
sí, sí.
Perquè tindria que ser un miracle, ho tindria que guanyar tot, i els altres perdre'l tot, i això és molt difícil en el futbol femení i en l'esport en general, i doncs i això és el que va passar a sobre a l'equip del Sobrense. Però a cap i a la fi el més important és que van sumar 3 punts, que sumen la primera victòria al municipal.
Sí, sí, allò que diuen més val tard que mai. Clar. Doncs es va fer efectiu ahir amb aquesta victòria. Era una magnífica oportunitat per trencar aquesta barrera psicològica, creiem, de les jugadores del primer equip del Sobrense, que bé, que van aconseguir aquest primer triomf al municipal d'Aiguadols. Ha arribat tard, però bé, ha arribat, i bé, el Sobrense perdrà la categoria.
Sí, segur.
Perquè ha estat una temporada també molt bastant convulsa en aquest sentit.
Sí, és molt complicada, preferent és una categoria complicada.
No passa el mateix amb les companyes del Sènior B, que van golejar 11-0, van guanyar les jugadores del Jordi Roig, i l'Alevi Infantil, que li va fer un 14-0 al Santa Coloma de Cervelló.
Sí, l'equip B del...
Per tant, vistos aquests resultats i els de la temporada, tant de l'equip infantil com del sènior B, es veu que a sota hi ha material.
Sí, 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 sí. I jo penso que l'any que ve, perdent categoria, doncs si es treballa bé el futbol femení a Sitges, n'hi ha base per fer una digna temporada, uh-huh. Una temporada tranquil·la, una temporada d'èxit. S'està treballant bé. El que passa és que, clar, la preferent és demana molt. Molt exigent. Sí. I clar, aquí ha faltat...
I ja sabem com han anat les coses aquest any.
Ha faltat una miqueta de compromís per part de jugadors que han marxat. Si ara aquestes jugades estiguessin, doncs potser ara estaríem parlant d'un altre Sobrense. Uh-huh. Patim, però mantenim categoria. Però clar, ha anat com ha anat i això no pots canviar.
Perfecte, doncs d'aquí uns moments, com dèiem, comentarem tota la jornada futbolística. Avui també hem de fer referència a la Lliga EVA de bàsquet, a la derrota bàsicament del bàsquet Sitges.
Sí, i destacar una cosa, Pitu, sí. Felicitar l'equip de Fermín, va guanyar d'un punt
sí.
A la pista del tercer classificat, s'ha assegurat el primer lloc i ja és equip de
segona catalana.
De segona catalana.
Pràcticament ja ho era amb la victòria amb el Gavà 2 fa un parell de setmanes, doncs...
Ara ja se l'ha assegurat perquè ha acabat primer, primer, aunque falta alguna...
Victòria, ens diuen que va arribar pràcticament al darrer segon.
El darrer segon, que li va significar doncs, una victòria molt important.
Això
vol dir que l'equip ja està a categoria superior.
Doncs sí, senyor, una gran temporada la que ha fet el sènior B del bàsquet Sitges, el conjunt de Fermín Sánchez, que s'assegura ja aquest ascens a la segona catalana, que era el gran objectiu, sens dubte, d'aquesta campanya. Com dèiem, el sènior A va perdre de 14 en la seva visita aquest passat dissabte a la pista del Monte Ducay Olivar, 72-58. De poc li va servir la victòria al conjunt de Pep Cargol, perquè el Monte Ducay acompanyarà l'Arenys i el Granollers la temporada que ve a una categoria inferior de Lliga EVA. Per tant, Monte Ducay, Arenys i Granollers perden categoria, i el Sitges, que tancarà ja en aquesta temporada, de la seva primera temporada amb EVA, en rebent el Sabadell Sant Nicolau. S'acabarà una temporada en què l'objectiu bàsic primordial era el d'aconseguir la permanència. I en hoquei patins, Toni, una nova derrota del Club Patí Sitges, que deixa a l'equip ja a les portes de la segona catalana.
Sí, tan sol falta, jo diria que tan sol falta doncs assegurar-lo, perquè ja està pràcticament fet. Vull dir, jo crec que aquest equip ja és equip de segona catalana, tot i que matemàticament els números encara no ho diuen,
no.
Però quan jo penso que d'aquí una jornada o dos, doncs aquest equip ja serà equip de la segona catalana.
Atenció, eh? Recordaràs que comentàvem divendres com estava la classificació en aquest grup A de primera catalana, Belló, Calpicat, Cambrils, hi han hagut canvis, eh?
Sí.
Canvis
sí.
Perquè el Cambrils s'ha col·locat líder.
Sí, sí, Cambrils, sí, sí.
El Belló va perdre a Capellades.
Sí, per això... Per això, te vaig dir que era una pista complicada. Complicada perquè té un jugador que és el que marca la diferència, el Quim Aribau. Te lo vaig dir, i que lo tindria molt complicat perquè no estava molt fi al bell lloc en les últimes jornades.
L'Alpicat va fer els deures, va guanyar 3-7 a la pista del Castellet.
I compta l'Alpicat, que s'ha recuperat, sí, sí. Que ha anat de més a menys, de menys a més, i ara està a dalt. Compta l'Alpicat, que puja en dos, i pot acompanyar el Cambrils, eh?
Sí, sí, sí.
Encara el bell lloc se pot quedar al camí.
Bé, l'acord està amb 58 per Cambrils, 57 per Alpicat i 56 per bell lloc. Són els tres equips que aspiren a pujar de categoria i ser la temporada que ve a la primera nacional catalana. Derrota, com dèiem, del Club Pati Sitges, que la llunya d'aquesta primera catalana i l'apropa cada setmana que passa més a la segona catalana. També parlarem, farem un repàs d'aquesta jornada 26 a la primera catalana d'hoquei patins, i avui acabarem parlant d'en Rugby, un Rugby Club Sitges que enguany està de celebració, celebracions però poquetes, ja ho escoltaran. 25 anys d'història d'aquest en Rugby Club Sitges, que a base de allò persistir, doncs ha aconseguit arribar doncs fins a on és actualment, amb un primer equip jugant a la primera nacional espanyola i amb una base, amb una pedrera fantàstica també, que està aportant jugadors a les seleccions catalanes i espanyola fins i tot. Per tant, una molt bona feina la que estan fent en aquests primers 25 anys d'història la gent del Rugby Club Sitges. En parlarem, com no, en companyia d'en Jaume Cossialls. Per tant, feta ja amb aquesta prèvia, aquest resum inicial de la jornada esportiva, comencem. I hem de començar amb el temps de descompte d'aquest dilluns 23 d'abril, parlant de resultats futbolístics de la base, en aquest cas dels equips de la Blanca Subur. Tenim ja l'Albert Lluís disposat, com cada setmana, a comentar-nos com li han anat les cores als diferents equips de la Blanca Subur. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, doncs pot juvenil la... Repitem que 3, Blanca Subur 3. Poca recompensa per anar a jugar tan lluny. S'ha jugat a ràfegues i ens han donat tota la llenya que han volgut.
Bueno, al final aquest 3-3...
Bueno, estem aquí.
En un camp, sí, difícil.
Sí, sí, home.
I la Blanca que, bé, continua en aquesta...
No, no.
En aquesta zona, diguéssim, que no dona cap mena de premi.
Com que no es pot pujar, pues ja estem bé on estem.
Fantàstic. Per on seguim, Albert?
Juvenil B, Blanca Subur 5, Òdena 2. Bon partit del B, el QE no ha inquietat a una Blanca que està bastant bé. Cadeta, Blanca Subur 3, Vilanova 0. Ja era hora que el A fes un bon partit amb joc i gols. Avui hem disfrutat d'un cadet. Cadet B, Vilanova 1, Blanca Subur 4. A Vilanova s'enfrontaven els B. Sensacionals. Han guanyat el bé a casa seva. Els dos cadets avui, un 10. Infantil A, Escola Futbol Gavà 3, Blanca Subur 4. Després d'anar perdent 2-0, la Blanca s'ha pogut trobar el bon camí i tombar el resultat. Infantil C, Blanca Subur 8, Capellades 0. Només ha jugat la Blanca. Superioritat total i golejada. A l'Evin A, Blanca Subur 1, Escola Futbol per a Blaugrana 4. El pitjor partit de la Blanca en l'ocupada temporada. ens ha golejat un equip que anava a 20 punts darrere nostre. A la 20B, Unió Esportiva Sitges 3, Blancaçabús 0. Derbi contra un A, perdut. A la 20C, Blancaçabús 3, Cubelles 7. Molt més veterans, els visitants s'han imposat clarament. A la 20D, Blancaçabús 4, Vilanova 2. Han marcat primers forasters, però la Blanca ha sabut remuntar molt bé. A la 20E, Sant Bonaventura 5, Blanca 1. Equip gran i ben classificat ens ha golejat. Benjamina, Unió Esportiva Sitges 5, Blancaçabús 0. Derbi en el que la Blanca no ha estat al camp. Ha sortit golejada en un partit en què el Sitges ho ha fet tot. Benjamín B, Blancaçabús 10, Capellades 3. Només ha existit la Blanca al camp, partit molt rodó. Benjamín C, Capellades 1, Blancaçabús 10. Han tornat a repetir els 10 gols del B, plens de joc. Benjamín D, Blancaçabús 1, Vendrell 11. Els visitants han jugat quasi sols. Per últim, el campionat de la Nou Pinsbens amb els seus partits de Copa. Remax 6, Hotel Palou 4, Pastisseria Serrarols Nin 3, Construcciones Chechu 6, Sixes 7, Can Gregori 3 i Interarmaris 2, Opticolontesa 10. I en Pitufos, Magnòlies 4, Newton Informàtica 5, Restaurant Triana 3, Hotel Estela 2 i Camping Sitges 6, Bodutes d'Ell 0.
Doncs ha començat ja la Copa en el campionat local del Nou Pinsbens. Això vol dir que indefectiblement ens acostem al final de temporada i tots els resultats, els que ens acaba de comentar una setmana més l'Albert Lluís. Albert, ja, molt...
Encara falta una mica fins sí, a primers de juny.
Sí, però vull dir que ja ens acostem,
sí,
que
ja
estem...
anem de cap a baixada.
Això mateix. Doncs Albert, moltíssimes gràcies. Una setmana més i que vagi molt bé. Adéu-siau, bona tarda.
Vale, igualment.
La competició que, per cert, li queda, com dèiem amb l'Albert, un meset llarg per anar acabant ja i finiquitant totes i cadascuna de les competicions, no tan sols futbolístiques. Seguim parlant de futbol aquí al Temps a Descompte perquè hem de comentar els resultats del futbol femení, dels tres equips del Suburense, l'Alevi Infantil, que va passar literalment per damunt del Santa Coloma de Cervelló, el que va golejar per 14-0, mentre que el Sènior B també va golejar, va fer poquets gols, va fer 11 amb l'Esparreguera. I primera victòria, com dèiem, del Sènior A del conjunt de Xavi Areu ahir al Municipal d'Aiguadols davant el Xaica, davant el darrer classificat. Dèiem que no estava massa satisfet en Xavi Areu, bàsicament perquè el Xaic havia començat el partit amb 7 jugadores, el va acabar amb 9 i el Sobrense no va acabar de certificar amb aquesta victòria. Va arribar, com dèiem, gràcies a aquest 3-1 final, la primera de la temporada municipal d'Iguadols d'un Sobrense que, com dèiem, acabarà perdent molt probablement la categoria. Comentats ja amb aquests primers resultats de la jornada futbolística, d'aquí uns moments, jornada número 28 al grup 12 de la tercera catalana. Per tant, en recta final també d'aquesta categoria, d'aquest grup 12 de la tercera catalana, amb gairebé, pràcticament tot decidit. Falten, com es diu, serrells, detallets. Els marcadors de la jornada 28 van ser aquests: Vista Alegre, Santa Margarida 0, Unió Esportiva Sitges 2, Montserrat, Igualada 5, Torrellenc 1, Olivella 3, Anoia 1, Vilanova B 1, Fundació Vilafranca 4, Hortonenc 3, Les Roquetes 4, Riudevitlles 1, Ribes 2, Penya Jove 6, Capellades 0, Suburense 1, Molanta 2 i Espirall 1, La Granada 5. El Molanta, líder i a punt d'aconseguir el títol i l'ascens a la segona catalana. Li resten, vaja, 3 punts i ho tindrà lligat, ben lligat i al sac. 74 punts té el conjunt d'Andreu Còrdoba, guanyant el Vistalegre Santa Margarida aquest proper diumenge, tindrà ja la feina feta. El Riudebitlles, malgrat haver perdut ahir amb el Ribes, continua mantenint la segona posició amb 57 punts, però atenció perquè el conjunt de Fernando Quiró se li apropa a només 3 i té un partit pendent. 54 punts té el conjunt ribetà. 48 i quart la Fundació Atlètic Vilafranca, 47 punts per la Granada, la penya jove en suma 44, amb els Sitges que és setè amb 42 punts, 41 pel Vilanova B, 40 pel Montserrat i 39 punts per les Roquetes, 36 per Sobrense, que ocupa en aquests moments la 11a posició, 33 per Hortonenc, 30 punts per Anoia i Capellades, 26 per Espirall, que és quart per la cua, i tanquen la classificació Torrellenc, 23, Vistalegre, 20 i Olivella, 19. Doncs així estan les coses, Toni.
Sí, sí.
El Molanta, com dèiem a la prèvia, pràcticament lligadet.
Sí, el Molanta ja la setmana que ve...
Ha començat a fer el nus ja, li queda fer el llaç.
Sí,
el llaç...
Sí, i curiosament guanyarà el campionat, si tu va com té que anar, amb un equip doncs, que ha sigut un dels pocs equips que l'ha sabut guanyar.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I tu imagina aquest, aquest Vistalegre i Santa Margarida que van veure el dissabte. Va guanyar el líder.
Sí, sí.
Va guanyar el líder, va guanyar el Molanta.
Com és possible, no? No té res a veure
perquè...
el Vistalegre del dissabte amb el que molt probablement va guanyar el Molanta a la primera volta.
No.
És un equip, ho dèiem, trencat físicament, moralment, amb moltes baixes, ha patit sancions importants. I bé, això es va notar dissabte.
Molt, es va notar moltíssim. I a més, tenint en compte que jo vaig veure aquest equip fa unes jornades amb el Sobrense i tot i que tenia les seves mancances, tenia més coses, més cosetes.
Sí, sí, tenia més cos, eh?
Sí, tenia més proposta. Jo vaig veure un Vistalegre que li va plantar cara al Sobrense i el Sobrense va acabar empatant en una jugada de sort del Sobrense, fins i tot va poder guanyar-lo, no? Però jo vaig veure un Vistalegre molt diferent. Clar, la competició ha passat factura al Vistalegre, doncs les lesions i les sancions doncs passen factura i és el que l'ha passat a aquest equip. De tota manera, jo crec que bé, que el dissabte doncs jo vaig veure una primera part en la que ells eren conscients de lo que jugaven i van aguantar molt bé, i quan l'equip ja no va poder, que no tenia més recursos, doncs el Sitges va fer servir les seves armes i Rubén Cortés va estar molt acertat i va marcar 2 gols que podien haver sigut més.
Sí, un partit sense història, una primera part poc intensa. De fet, això els hi va dir el Manel als seus jugadors al descans, al vestidor, que apretessin una miqueta. Que apretant una miqueta més els gols arribarien, i bé, no havia passat ni un minut de la represa que Rubén Cortés va fer el 0-1. Després el mateix Rubén Cortés acabaria certificant la victòria fent el 0-2 en un partit, repeteixo, amb molt poques ocasions, sobretot a la primera part, tot i que ells en van tenir una de bastant clara.
Sí, l'única que van tenir
clara,
en tot el partit.
Sí, una jugada per banda esquerra
l'única.
I una rematada bé tot sol del jugador Vistalegre que, sortosament, Marc Muñoz va saber neutralitzar, no? Però compte que, tot i que no et donava bones sensacions aquest Vistalegre, amb una arribada que van fer, haguéssim volgut complicar el partit.
Sí, és el que passa.
I el Sitges amb poc bagatge, sobretot a la primera part.
La primera part, sí. No, l'equip li va faltar això, li va faltar una miqueta més d'arribada. De fet, la posició de la pilota la va tenir el Sitges.
Sí, el Sitges va...
El Sitges va ser el que va realment...
Deuria ser un 70-30,
Controlar i dominar, però quan arribava l'àrea petita o l'àrea gran, doncs allà s'acabava, perquè ells estaven molt ben col·locats. Li faltava una miqueta més, buscaven sempre la velocitat del delanter punta dels Sitges, i doncs, clar, li va fallar una miqueta això. Quan van jugar més en equip, més per les bandes, va ser quan el Sitges va marcar els gols i quan el Sitges se va aprofitar més de l'espai que deixava en aquell moment el Vistalegre Santa Margarida. En un camp tan gran, espai tens que trobar, i és el que va fer el Sitges, buscar espai a la segona part, quan va obrir les bandes. Jo penso que
va haver un canvi que per mi va ser bastant fonamental, que va ser
quan
va sortir José Luis. José Luis le va donar profunditat per la banda, perquè se va posar a la banda.
Banda dreta, sí.
I va donar profunditat a l'atac dels Sitges, i va ser quan els Sitges va gotir de la millor ocasió.
I Toni, hem de parlar, em fa molta mandra, de l'àrbitre. Em fa molta mandra,
Jo penso que aquest senyor va perdre els papers. Va perdre els papers i ell mateix, m'imagino que després, quan se va analitzar ell mateix, doncs va veure convenient i va creure convenient que no havia estat acertat.
Un partit, Toni, que ho vas veure, no va tenir res, absolutament res, ni joc brut, ni entrades allò lletges, ni... I escolta'm, de bones a primeres resulta que l'àrbitre t'expulsa primer el Rubén Cortés per dues grogues, quan el Rubén no en tenia cap.
No tenia cap.
Aquí ja va començar una miqueta l'embolic. Estem parlant ja de la part final del partit, del minut 80 i escaig. I a partir d'aquí comença el senyor aquest a embogir, a treure grogues i vermelles a la banqueta dels Sitges. Tant és així que, com dèiem, el Rubén Cortés al carrer, injustament, innecessàriament. El Manel també veu la segona i al carrer. El Jordi també, al carrer. A la Benoja, el José Luis, el porter que en aquest cas feia de suplent també a la banqueta, expulsat. El Víctor Olmedo, que ja havia estat substituït també, expulsat. Fins i tot el massatgista, el Pepe. Dius, però bueno, senyors, què ha passat aquí?
Sí.
Es va quedar l'Edgar pobret sol a la banqueta.
Sí, perquè no va parlar. Si arriba a parlar, doncs també l'expulsa, no? No, jo penso que...
I des de la banqueta del Sitges se li estava recordant a l'àrbitre que t'estàs equivocant, que no és així, que el Rubén no havia vist cap groga, vull dir que, però en cap moment va bé allò, res.
És que el problema que va tenir aquest àrbitre, a part de que jo ja te lo vaig dir, la primera jugada que vaig veure vaig dir, aquest àrbitre va errat, perquè en vez de xiular una cosa, xiular una altra.
No, però és que...
Doncs va errat tot el partit, i a part tenia un problema, era autoritari. I quan una persona és tan autoritària, doncs no entra raons. I sabia, havia equivocat ell, havia errat ell a apuntar, perquè segur que el que tenia que haver-li apuntat era el Gerard, i se'l va apuntar el Rubén Cortés.
Sí, sí. Doncs, clar. Sabem que després el Manel va estar parlant amb ell, intentant explicar-li això, que l'home s'havia equivocat, que l'expulsió del Rubén Cortés no era tal, que probablement mirés bé la seva llibreta i que mirés bé els dorsals, els que havia mostrat targeta groga. L'home ho va mig reconèixer en primera instància i després, veient l'acte, doncs la cosa ha quedat en no res. I això demostra una miqueta que aquest senyor, el senyor Santiago Domínguez Mateo, va saber rectificar i es va adonar veritablement que s'havia equivocat.
Sí.
I que no hi havia per tant.
No se va complicar la vida a ell, perquè el partit no va tenir res.
No, és que no.
Ni ambient crispat, ni res, perquè estàvem en família.
Era un partit, semblava fins i tot a vegades un partit amistós, no?
Amistós, sí. I fins i tot ni el mateix entrenador d'ells va posar llenya al foc, tot el contrari.
No.
Tot el contrari va estar...
Va quedar també una miqueta bocabadat.
Sí, va quedar sorprès i estava molt acertat l'home que deia que aquí no està passant això molt sovint amb aquests àrbitres. Des de primera jugada jo ja vaig veure que aquest àrbitre anava més perdut que la una.
Sí. I bé, sortosament, com dèiem, l'acte no certifica tot això que va passar, que no era real. És que semblava que estàs veient una pel·lícula de ciència-ficció, no? I bé, al final van acabar en targeta el Gorka, el Manel, l'Héctor, el Xavi Pau, el Gerard, l'Olmedo, el Rubén Cortés i el José Luis Abenoja. I aquí va quedar tot.
Menys mal, perquè si no...
Sí, no, és que al final fins i tot... És que al final fins i tot fèiem broma. Bueno, qui s'asseurà a la banqueta el dissabte aquí amb l'Olivella?
Clar, és que estaven tots...
Qui s'asseurà?
Estaven tots...
Tant al carrer.
Tant el Manel com el Jordi.
És que ni massatgista tenia els Sitges.
No, és que no tenien. És que, a més, va haver una jugada curiosa en la que un jugador del Sitges se va lesionar i és que, com havia expulsat el massatgista, si hagués tingut que sortir el massatgista, no podia sortir.
No podia sortir perquè estava expulsat,
clar.
Evidentment. És la part més fosca d'un partit, repetim una vegada més, sense història. Sense cap mena d'història, més enllà de que el Sitges tornava a aconseguir una victòria ja és que les últimes jornades no havia acabat de guanyar els seus partits, i bé, com a mínim, com deia el Manel, al final es trencava aquesta mini ratxa negativa. Evidentment, la conversa amb el Manel després del partit anava molt enfocada al que havia passat amb aquestes expulsions. Tot i que, repeteixo una vegada més, la cosa ha quedat sortosament en un no-res. Així s'expressava, com dèiem, el Manel després d'aquest partit, d'aquesta victòria 0-2.
És lo que el problema ja no és aquí, ja no és avui, és que la setmana que ve, pues és que no sé ni qui ha expulsat ni qui no ha expulsat, és que no tenim ni massatgista per la setmana que ve. No sé, noi, qui ho ha vist sap el que ha passat. Jo, a mi em sap greu, perquè tampoc és bo pel club que hi hagi tant expulsats i tanta aquesta sensació de... No m'havia passat mai que amb una banqueta que deixo ser només un viu, no? Però, bueno, el que ha passat i ja està. No, què voleu que us digui? No. Jo no puc dir res. Jo callar i veure i intentar pensar que és el que hi ha. No hi ha més.
He tingut l'ocasió ara d'estar parlant amb ell. Però que es pot solucionar?
No, jo li demano per favor que almenys el Jordi o a mi ens tregui una targeta. Perquè almenys la setmana que ve pugui haver algú a la banqueta. No sé si ho farà o no ho farà, ens ha dit que ho mirarà, jo què sé. És que no sabem el que farà. Clar, igual ara l'acte no ho posa, no ho sé. Però igualment, la setmana que ve, doncs no sé. No està el Jordi, no estic jo. Posarem el del juvenil. És que és una situació estranyíssima, perquè a més jo ja tenia la groga de la primera part, que també ha sigut una targeta, que no sé per què me l'ha tret. I jo no deia, és que no li he dit res, és que estava allà enmig i he començat a la targeta i m'ha tocat una a mi. I ja li he dit, és que jo no t'he dit res, sé que tinc targeta, sé que has fotut fora el meu segon, sé que si s'està el partit acabat, és 0-2, està el partit està guanyat, per què haig d'anar a buscar una targeta si és que no tinc cap sentit, això? Bueno, me l'ha tret i no sé si la traurà, me la posarà a l'acte, no me la posarà.
Més enllà d'aquesta situació estranyíssima, per dir-ho d'alguna manera, et queden ganes d'analitzar el partit?
Sí, home, el partit en si, a mi de la primera part estic molt descontent, sobretot per la falta d'intensitat nostra i la falta d'actitud. Sortim molt dormits, ells molt ordenadets a darrere, molta gent acumulada, molta gent a darrere, han sortit ara que no marquéssim un gol, però no s'excusa, amb un camp gran com aquest, amb un terreny de joc que està bé, el meu equip té que jugar millor i tenim que tirar sobretot més intensitat. No pot ser que juguem al tram-tram, esperant, aviam, no sé. I després a sobre, una única vegada que han arribat a Galls, sí, perquè el Marc ha estat bé i ha tret la pilota, si no ens fan un gol. No? I això és una mica el que ha passat. No? Després la segona part, bueno, només comença a fer un gol, sembla que l'equip ha sortit més posat, amb més intensitat, i bueno, després amb el segon gol jo penso que el partit ha sentenciat i ha passat el que ha passat, no? Un partit sense massa història, tret de la situació aquesta, davant d'un rival doncs, també que l'he vist molt fluix, i bueno, no sé, la setmana passada van empatar al Camp de la Noia, esperava que seria un rival que ens donaria més problemes, i no, la veritat és que puc guanyar bé.
Jo esperava personalment un Vistalegre més actiu, no? Bueno, tenint en compte que...
Ens han sortit amb massa respecte, ens han sortit molt enrere i amb molta gent enrere, amb un sol punta, i bueno, això els ha acabat passant factura. Després, físicament a la segona part ells han baixat molt.
No podíem ni les botes, pràcticament.
Altres, doncs, bueno, si haguéssim estat una mica tranquils. I bé, bueno, també jo crec que en el moment de fer els primers gols no ha pogut ser, perquè l'àrbit s'ha començat a carregar el partit i no ha hagut partit, no? Però bueno, ens quedem amb la victòria. Feia 3 o 4 jornades que no guanyàvem. Aquesta victòria ens dona 3 punts molt importants. I penses que bé, la setmana que ve tenim un altre partit que a priori no tampoc serà fàcil amb l'Olivella. Doncs hem d'intentar sumar 3 punts més per poder sumar punts i acabar el millor possible la temporada, no? que és l'objectiu ara mateix.
Una miqueta d'esperar, una miqueta de tot el que posa l'acte, no?
Sí, esperaríem que posa l'acte, però bueno, ja sabem que el porter està expulsat i ja no podrà jugar, i segons ha semblat, és que tampoc ho tenim massa clar, aquí ha expulsat i aquí no, segons ha semblat ha expulsat amb el Víctor o l'Olmedo de la banqueta, bueno, i el Rubén Cortés, que també aquest sí, perquè el Rubén Cortés és... Tu t'has vingut perquè amb el Rubén Cortés s'ha equivocat.
Sí, no, s'ha equivocat.
La segona, que era la primera tàcita que li ensenyava. I a partir d'aquí ha vingut tot el lío. És que clar, què has de fer? Si t'estàs posant un jugador que no té targeta, li ensenyen la groga i l'expulsa, i tampoc li han dit res, perquè tampoc dius, bueno, és que l'has insultat o l'has salandejat o ha hagut... Però és que no ha passat res. No li han dit res a l'àrbit. És que ha sigut una situació, ja et dic, molt, molt estranya i que ens perjudica, perquè clar, el Víctor, el José, el porter, són jugadors importants. I ara, doncs, aquesta setmana que ve no els tindrem, això segur.
Quan les converses van més per parlar de l'àrbitre, Toni, malament rai. Però bé, el Manel ja ho ha explicat tot, i una miqueta nosaltres també ja ho hem acabat de parlar, no? Vull dir, aquest acte que definitivament no consta o no fa constar cap expulsió, perquè és que veritablement no hi va haver res, no hi va haver res.
No, és que el partit va tenir tan sol les incidències arbitrals.
Sí, sí.
Perquè lo de més, el partit va ser molt, molt clar, dels Sitges.
Sí, sí, els dos gols de Rubén Cortés.
Podia haver guanyat per més
gols. Una segona part en què l'equip va millorar els seus registres, sí, després d'una primera part poc intensa.
Ells no s'aguantaven, no tenia més que un canvi a la banqueta. Doncs clar, és que el Sitges va ser molt superior, partit sense història, partit que podia haver acabat tranquil·lament sense cap mena de problema, però l'àrbitre va ser protagonista i lo va merdar una miqueta ell, no?
Amb sí, el sí, sí, ell solet, com es diu en aquests casos. En fi, victòria 0-2 del Sitges, que aquest proper dissabte rebrà l'Olivella, una Olivella que continua a la cua amb els 19 punts i que, bé, a la Chita Callando, sense Manolo Cantos, ha aconseguit guanyar bastants més partits que no pas amb ell a la banqueta, però bé, això són figues d'un altre paner, Toni. Hem de parlar del Sobrense ahir, de la derrota que va patir aquí amb el Sant Pere Molanta, un Sobrense que bé, va començar marcant, va fer el més difícil, que és marcar-li un gol al Sant Pere Molanta, el que havia aconseguit també el Sitges la setmana passada, avançant-se al marcador, però és que els finals sempre són iguals.
Sí, sí, és això. És que al final... A veure, a mi m'ha agradat molt el Sitges, el Sobrense, la primera part. Defensivament me va agradar molt, perquè és que el Sobrense munta una taranyina que és molt difícil, més al municipal, doncs, trobar espai. El Molanta lo va intentar...
Deia Manel Durant, després que vam estar parlant amb ell, que li sorprenia en certa manera que el Molanta només sortís amb un punta.
Sí.
Sí que tenia les baixes del Tete i el Chan,
sí,
que són els seus dos davanters ara per ara més o menys en referència, i Manel Durant deia, m'ha sorprès una miqueta que sortíssim amb només un punta, però bé, amb un, dos, tres, quatre, és igual, el Molanta sempre acaba guanyant els partits de la mateixa manera.
Sí, 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 però jo penso que va guanyar el partit perquè va creure més, que el Sobrense guanyant. El Sobrense lo tenia molt ben controlat i se'l va escapar. Jo penso que el Sobrense...
Es parla de l'empat del Molanta, d'un gol, clar, és que de la nostra posició, clar, la gent ens diu, és que és fora de... Bueno, a veure...
Sí, es parla que era fora de joc.
Nosaltres no ho hem vist. Clar,
no ho vam veure perquè era l'altra
banda. Sí, sí, ens quedava a l'altra banda i, clar, jo no puc dir que el gol del Molanta era... Vull dir,
es parla de...
vull dir, em puc creure amb el que en diuen, sí, la gent del Sobrense, que és fora de joc, evidentment, i dels jugadors que evidentment estan allà i que ho poden certificar, no? Però aquest primer gol ja va venir precedit una miqueta per aquesta jugada de fora de joc. I la segona, el segon gol que fa el Molanta, que és pràcticament una errada del Candel, l'única que fa en tot el partit, i li costa el gol a l'1-2.
Però és normal que tingui una errada.
Home, clar.
És normal que tingui una errada...
Tots en tenim.
No, dic que és normal que tingui una errada quan ells van arribant, i tu no surts. És normal. I la va tenir, però va fer un partit sensacional, Candel. Jo penso que...
Què hem de creure, Toni? Que el Sobrense ahir potser li va faltar més bagatge ofensiu?
Jo penso que ahir el Sobrense podia haver guanyat el partit. El Sobrense va faltar una miqueta més de creure en ell mateix, buscar una fórmula, doncs, en vez de tenir un home sol allà, doncs que cada vegada que refusava la pilota era del Molanta perquè no passava del mig camp.
Va començar jugant el Denis en punta.
Sí,
de fet, clar, ell va ser el que va fer el gol, un molt, clar, molt bon gol de falta al minut 9.
Tenim que analitzar que el Denis porta molts partits lesionats. És el segon partit que juga. Juga pràcticament tot el partit, i el Denis no és el Jonathan.
Sí,
però... el Jonathan troba espais on no n'hi ha, perquè és un jugador molt ràpid i és un jugador doncs, que sap buscar espais. El Jonathan, en aquest cas, potser no ha tingut una bona setmana, estava un xic tocat.
Ha estat malalt, ha estat en febre, el Jesús ho va dir.
Però si no tens un jugador, busca una persona doncs, que te faci una miqueta d'enllaç, que en aquest era el Pablo, però el Pablo en aquest moment era un xic més defensiu, busca algun recurs més, i no esperis fins al final,
de
perquè
fet, no
si
tens,
no l'acabes perdent.
De fet, no tenia ni el Xesco ni l'Ignasi, que són
sí,
dues alternatives.
N'hi havia més alma. Mira, aquí...
jo parlo de davanters.
Sí, sí, però
no
jo
parlo
dic una cosa. Jo, aquí sempre s'ha dit que quan un acerta, doncs se li diu. Però quan no acerta també es té que dir. Jo penso que ahir el Sobrense no va saber guanyar el partit i no el va guanyar i el va perdre. Sobrense podia haver guanyat perquè ho tenia molt ben encarat, no trobava espai, havia posat molt nerviós al Molanta, el que passa que l'Andreu va buscar el seu recurs en un jugador que pràcticament no compta amb ell, que li va sortir molt bé,
el Surroca, sí,
el Surroca, sí. I després va venir el gol de fortuna del Molanta, però és que moltes vegades s'ha dit que de tantes vegades que el Cantor va a la Fuente, al
sí,
final se rompe, no?
S'acaba trencant, i el Molanta, bé, sense fer res de l'altre dijous, 3 punts que li deixen el títol en safata.
Sí, sí, ara ja pràcticament no ho tens safata, i és una llàstima, perquè jo, a mi m'ha agradat molt la primera part del Sobrense, defensivament, ofensiva no, defensivament, perquè, doncs, malgrat el que et digui, quan les coses no surten es tenen que dir. El que passa és que li va faltar creure una miqueta més que es podia guanyar el Molanta. I si ahir el Sobrense creu una miqueta més que pot guanyar el Molanta, lo guanya.
Hi ha una última acció que empipa molt a la gent del Sobrense, que és la topada o la no topada, vaja, entre el Jonathan i el porter del Molanta. El porter del Molanta cau espectacularment al terra, posant allò, com es diu vulgarment, més pa que formatge. El Jonathan, des d'un primer moment, ja va aixecar els braços i digué, que jo no he fet res, que ni l'he tocat, no? I bé, una miqueta el Josu estava empipat amb aquesta acció, perquè deies que li han buscat l'expulsió al Jonathan, sense
sí,
haver fet res.
Jo ho comprenc, i me sap molt greu pel Jonathan, però ho veiem venir, perquè el partit ja pràcticament estava acabat.
Sí.
Doncs clar, el porter que feia, vinga, me quedo a terra, faig cuento, i el que faig és, segons... per mi, no? Per el meu equip.
I ja et dic, ara ho escoltareu, i... però el Josu estava molest en el sentit que ell
de
creia
fet,
que algun jugador s'ha volat.
Això sí que ho podem veure nosaltres, perquè sí, ho teníem allà,
sí,
ni ho va tocar. Passa que aquest porter té molta veterania,
sí.
És un porter que la setmana passada estava lesionat, és el porter titular del Molanta, és un xicot que és bon porter, però déu-n'hi-do també el recurs que té, i lo va aprofitar i va esgarrapar segons que li va anar molt bé al seu equip.
Sí, sí, un Sant Pere Molanta que al final, com dèiem, es va fer amb els 3 punts gràcies a la victòria per 1-2, i aquest era l'anàlisi que feia en Josu després d'aquesta derrota, la que havia patit el seu equip aquí a Aiguadols.
Ha sigut un partit bastant parell. M'ha estat en tot moment dintre del partit i s'ha decidit per el que sabíem que s'havia de decidir, per una segona jugada, per un refús dolent del Candel, bueno, que avui no ha sigut el seu millor partit, però bueno, al Candel no li podem dir res perquè em sembla que ha fet una temporada d'escàndol i bueno, ha fet una errada, l'hem de corregir, se li ha quedat una pilota llarga, ha vingut un tio i ha fet un gol que, bueno, que normalment no entra, però com el dia del Vilanova, pues, havia entrat. A partir d'aquí s'ha acabat el partit. S'ha acabat el partit perquè el Molanta és un equip molt veterà, un equip molt, molt serio, i que sap el que juga. Sap el que juga, tipus Madrid. A veure les venir darrere i a no jugar a futbol, que és el que ha fet el porter al final. Una vegada més, buscant l'expulsió del Jonathan, premeditadament, aviam si expulsaven el Jonathan, i quan no ha fet res, i el primer gol en fora de joc, claríssim però bueno, suposo que això entra a part del joc, arbitrar el primer equip de la categoria amb el que això comporta federativament, pues és el que toca, passar a parlar-ho. Avui estic molt, molt decebut amb l'actuació arbitral, amb l'actuació del Molanta i amb l'actuació nostra als últims minuts, que no hem sabut parar el partit quan havia de parar i tenir la pilota nosaltres, que podíem haver-ho fet.
Mm-hmm. M'ha agradat l'equip defensivament, perquè l'equip ha tapat molt bé, però clar, si no creem solament una jugada, molt difícil guanyar. Jo
no sé com ho veus tu.
Home, jo he vist que amb un a un el Xino ha tirat una pilota a l'escaire. Jo he vist un remat del Javi al segon pal en un córner. He vist una jugada del Jonathan per banda que li ha deixat el Denis i ha sigut córner perquè l'ha despejat al brasiler. Bueno, jo he vist cosetes. Al Molanta no l'he vist res.
Ja, per això me'n sap greu.
A mi més. Al Molanta no l'he vist res. Perquè he vist quatre jugades no clares, però ocasions de gols del Sobrense, i el Molanta ha tingut dos gols, si ho sabíem, que és el líder, i per això és el líder, eh? Ningú li ha regalat res. O sigui, ells van líders perquè han sigut els més regulars, i ja està. No,
ningú té la recepta, eh? Per...
La recepta? Sí, home, sí, la recepta és fitxar més gent més veterana que ells.
Va, això no...
Sí, i tant, amb gent més veterana, tu li pots fer mal, amb gent que sàpiga parlar amb l'àrbit. Mira, hi ha una jugada que jo protesto una falta i a mi l'àrbit em perdona la vida. La primera jugada que surto em treu la targeta. Quan jo sóc l'entrenador. Jo puc dir falta, suposo. Ells han estat tot el partit protestant i no els han dit res. El barem no està a la mateixa alçada. I ja ho sabeu, heu de parlar amb el Manel Rodríguez i us dirà el mateix. No està a la mateixa alçada el barem per aquests equips... davant dels equips de Sitges. És molt còmode arbitrar aquí, i ho torno a dir, és molt còmode arbitrar el Jonathan, perquè és un tio superlegal, que si s'enfada perquè no ha fet alguna cosa. És molt fàcil arbitrar el Xino, és molt fàcil arbitrar el Mario, perquè són gent que protesta perquè tenen raó, no perquè tenen maldat. Llavors, a partir d'aquí, la recepta és molt clara. No som inferiors, hem perdut per les segones jugades, per no estar ben col·locats als reforços i per deixar entrar des de la segona jugada a gent que té qualitat del Molanta. És que hem defensat bé els corners, hem defensat bé les sacades de banda d'ells, que sabíem que eren forts. A partir d'aquí la recepta és aquesta.
Tens la sensació una mica de frustració? Et deia abans, l'equip s'ha defensat amb molt d'ordre, molt bé. Crec que el resultat d'un a un no us anava malament, penso sincerament. I al final, doncs, una errada contra un equip com el Molanta penalitza el doble, no? Si es pot dir així.
Sí, no, jo ja et dic, jo estic molt decebut. Perquè hem perdut com hem perdut, com el dia del Vilanova, com el dia de l'Hortonenc, a l'últim minut... d'una manera així una miqueta rara, un mal control d'un jugador que li cau un altre, fa un bon control i fa un xut per sobre de l'Albert i l'Albert no pot fer res. Bueno, decebut sí que estic. A partir d'aquí, demà començarem a treballar per guanyar Ribas. No hi ha més remei que anar a guanyar Ribas i bueno, intentar fer un bon paper al final de temporada que ens queda.
Bueno, ara ho has dit, heu d'anar al camp d'un Ribas que bueno, avui ha guanyat el camp de Rodevilles i s'ha col·locat un pèl més a prop de la promoció d'ascens. Això, suposo, encara us dificulta més a bueno, vosaltres, no?
Bueno,
el fet que el Ribas tingui encara opcions serioses, tenint en compte que té el partit pendent.
Sí, però el Ribas té una pressió que nosaltres no tenim.
Sí.
Nosaltres no tenim cap pressió, nosaltres juguem a futbol ara per millorar la calada l'any que ve, i el Ribas es juga tot. Si nosaltres som gestos, tindrem les nostres ocasions de gol, tindrem les nostres oportunitats, i si fiquem una, ells es ficaran nerviosos com s'ha ficat el Molanta avui. Avui el Molanta amb 1-0, hi han hagut discussions de jugadors, hi han hagut canvis de posicions de jugadors, rares, Ruzafa davanter, davanter, mig esquerra, mig dret, canvi. Hi ha hagut nervis en el líder. Hi ha hagut nervis, al final, bueno, ens hem acomanat dels nervis d'ells.
Posem amb un xip decebut perquè jo crec que avui s'ha pogut guanyar el Molanta.
Sí, 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 ja us ho estic dient, que crec que hem tingut més ocasions que ells, però, bueno, aquest any no és l'any de la sobrança per res, o sigui, està clar, la sort no ens ve de cara. Són molts partits. Ara s'enfadarà algú. El dia del Sitges tenim una ocasió a l'últim minut del Nacho, no la fiquem. El dia del Vilanova perdem 2 punts, el dia de l'Hortonem perdem 2 punts, anem a Montserrat, el Joan està davant del porter i perdem 1 punt, avui hem perdut un altre punt, el dia del Rodevillas vam ser millors i també no acabem de guanyar. Estem amb una bona dinàmica, però no som capaços d'apretar una miqueta més les banyes i lluitar fins a l'últim minut, no fins al penúltim minut.
No donem massa la pilota?
No donem massa.
Amb ells? Perquè, de fet, la posició de la pilota avui, sobretot la primera part, l'ha tingut amb Molanta.
Sí, precisament el que volíem.
Està buscat.
És precisament això el que volíem, que jugués el Sarabia i que jugués l'Eli. Precisament això és el que volíem, que juguessin aquests dos, robar i sortir a la contra. I així ho hem fet, i així hem creat les millors ocasions de gol. Ja us dic, el Jona ha tingut una al final, que s'ha anat per potes i ha fet una passada enrere al Denis, que quasi la fiquem. Clar, el Jona avui ha jugat sense entrenar tota la setmana, ha estat amb 40 de febre tota la setmana. Bueno, ha fet el que ha pogut. El Denis, pues és això, a poc ha entrat al partit, ha fet un golet, ha tingut un altre. Avui no estava el Nacho.
Teníem més jugadors, eh?
Quim?
Que teníem més jugadors.
Nosaltres?
Sí, eh?
Davanters no tenim cap més. El
no,
Xescu,
davanters no.
El Xescu, però el Xescu ja no pot venir a jugar més perquè treballa. I després tenim jugadors de darrere. Els jugadors de darrere no són els definitius, són els que donen la passada i tal, però, bueno, avui no ha pogut ser.
Claus, doncs, per entendre aquesta derrota que va patir ahir el Sobrense amb el Molanta per 1-2, les que ens oferia el seu entrenador, en Josu Julián Antoni, un Sobrense que ara, com deia el mateix Josu, ha de passar pàgina, ha de preparar ja molt bé el partit que té diumenge al Bosc de Plaça, a Sant Pere de Ribes. Un Ribes que encara té opcions, i tant si les té.
Té moltes.
I tant si les té.
Té moltes. El Ribes té un calendari complicat a casa, perquè el Ribes a casa té que jugar amb el Sobrense, que per mi és la prova de foc.
Sí.
Té que jugar amb Molanta, després ja li vindrà més fluix, Capellades i les Roquetes, eh? I a fora té que jugar 2 partits sols, però al camp de la Granada.
És a dir, que el Ribes té ara 2 partits consecutius a casa.
Ara té 2 partits consecutius a casa,
amb el Sobrense i el Sant Pere Molanta.
Sobrense i Sant Pere Molanta,
correcte, sí.
Després a fora, després aniria al camp de la Granada, Capellades, Torroyent i les Roquetes a casa.
Sí,
teòricament té un calendari.
Sobrense i Molanta són 2 rivals
forts.
Forts.
Però compte, el Molanta quan vingui a jugar aquí ja lo té tot fet.
Sí.
Sí, és el partit del Sobrense el que pot marcar una miqueta la pa, i el partit pendent que té amb el Penyajova.
Clar, hem de
que tinc que comptar,
hem de tenir-lo molt en compte, aquest partit.
Però molt, sí, perquè sí. Clar, és que depèn d'aquest partit perquè guanyar-li el gol a Baratx al Rodevilla. Però ara per ara, guanyant aquest partit al Penyajova, una vegada guanya aquest partit al Penyajova, el Ribes té que fer el que faci al Rodevilla.
Sí, sí, el mateix.
Fent el que faci el Rodevilles, jugaria la promoció, perquè té el gol a baratge, sempre i quan guanyi a la Penya Jove a casa, eh?
Sí, sí.
Si no lo guanyes a la Penya Jove,
Sí.
Tens que treballar més, lluitar més per aconseguir. Ara tens un partit primer molt difícil, que és el Suburense, que és el que te complicarà més, perquè penso que els demés rivals no són, ja no durà molta feina al Molanta, ja vindrà aquí de campió i jugarà els que no juguen habitualment.
Sí, com es diu vulgarament, amb el carro del peix.
Sí, per això. I en canvi al Rodríguez, a casa li queda el Capellades, les Roquetes i la Noia, i a fora li queda un partit per mi difícil.
Roquetes, no?
Té la Granada, té el Torrellenc i té la Fundació Atlètic Vilafranca. Aquest és el, per mi, més difícil,
sí, sí, perquè...
que li queda al Rodivilla.
Sí, perquè al final de la temporada que està fent el conjunt del Parc Txetxerà és increïble.
És increïble, per sí, això sí, t'he sí, dit sí. Que aquest, i és a fora, és al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, aquest és el partit més complicat que li veig jo al Rodivilla, perquè a casa té Capellades, sí, que té les Roquetes, que és un equip que te pot fer complicar-te la vida, i té la Noia, i té la Granada, Torrellenc i la Fundació Atlètic Vilafranca. Jo penso que la Fundació Atlètic Vilafranca és el partit més difícil que té el Rudi Villas, i així estan les coses. Jo...
El Suburense acabarà allà, rebent la Fundació.
Sí, el Suburense acabarà rebent la Fundació.
L'últim partit.
Per això t'he dit que el Suburense és el rival més complicat que té ara per ara, a part del Penya Jova, el Ribas.
Veurem com acaba aquesta història. De fet, el Molanta ja creiem que certificarà el seu títol aquest proper cap de setmana, i molt pendents, evidentment, del partit del diumenge al migdia entre el Club Deportiu Ribas i el Club de Futbol Suburense, que serà molt, molt interessant per veure quin Ribas veurem i quin Suburense veurem també.
Sí, a veure, jo, si el Suburense juga com sap i tal com va plantejar ahir el partit, amb una miqueta més d'arribada, perquè clar, si no tens arribada no tens gol, si no xutes no marques, amb una miqueta d'arribada li posarà les coses molt complicades al Ribas, perquè al Suburense li costa molt a los equips fer-li un gol per la taraïna que fa el Suburense, sobretot entre el mig i la defensa.
Correcte. Doncs interessant també aquesta propera jornada, la número 29 a la tercera catalana. Deixem el futbol. D'aquí uns moments parlarem de bàsquet, de la Lliga EVA i, com no, també de la primera catalana d'hoquei patins. Jornada 29 a la Lliga EVA de bàsquet en el seu grup C. Derrota. I comencem per aquí, del Club Bàsquet Sitges, 72-58 en la seva visita el dissabte a la tarda a la pista del Monte Ducay Olivar de Saragossa. La Lliga EVA, que en aquest grup C, com dèiem, està pràcticament definida. El Sant Feliu, el Girona i el Sabadell Sant Nicolau, doncs... amb tots els números, vaja, per jugar fases de descens a l'EP. I veurem, doncs, bé, a la part baixa, Olivar, Arenys i Granollers, que ja han certificat el descens, tot i la victòria de Monte Ducay amb els Sitges, el conjunt de Pep Cargol, que va, bé, ja no pot aspirar a salvar la categoria perquè el Cornellà va guanyar el seu partit. Derrota, com dèiem, del bàsquet Sitges, un Sitges que viatjava amb les baixes de Drame i Eric Fernández, un Sitges que ja amb el descans perdia de 6-33-27, comentem que el primer parcial va ser de 21-13, favorable al conjunt aragonès, 12-14, va fer una petita millora amb els Sitges al segon període, 16-9, favorable de nou al conjunt aragonès i 23-22 al quart i darrer període. Els anotadors del maig van ser Carles Fuentes amb 2, Guillem Cussó amb 7, Adrià Mestres amb 7, Marc Sabater amb 10 puntets, David Rodríguez amb 4, Jaume Torres, màxim en Cistella d'Om, 18 punts, Xavi Sabater amb 6 i Isaac Fígols amb 4. Com dèiem, els Sitges que viatjava amb les baixes de dos jugadors interiors com Drame i Eric, i Edu Piñero també va aprofitar per donar minuts a jugadors que probablement, doncs, no els han tingut tants al llarg de la temporada.
Carles Fuentes, Guillem Cussó i fins i tot Marc Sabater, que van disputar de bastants més minuts dels que, repeteixo, han gaudit al llarg d'aquesta temporada. Com dèiem, derrota 72-58 a la pista del Monte Ducai Olivar, i el bàsquet Sitges, que amb la permanència ja a la butxaca i sabent i conscients que la temporada que ve tornaran a competir a Lliga EVA, acabaran el campionat rebent el Sabadell Sant Nicolau. Atenció, perquè el Sabadell Sant Nicolau ve com a tercer classificat. Per tant, un partit prou interessant, i bé, seria un bon final de campanya el fet que el conjunt del Sitges aconseguís doncs la victòria i bé, acomiadar amb aquesta temporada com a mínim amb el bon sabor de boca d'haver fet i d'haver assolit el principal objectiu, que era la permanència. Això pel que fa al món del bàsquet. Pel que fa al món de l'hoquei patins, hem arribat ja a la jornada 26, Toni, i la derrota del Club Patí Sitges dissabte a la tarda a la pista del Congrés B per 6-3 ja certifica el que fa setmanes, fins i tot mesos, que venim dient, que el Club Patí Sitges l'any que ve serà segona catalana.
Segur, perquè ara estàvem mirant els números. El Club Patí Sitges ho té a 10 punts la salvació, falten 15 punts en joc. Doncs clar, la cosa pinta basto, no? Pinta molt malament, perquè realment, doncs, si tens que guanyar més punts pràcticament en 5 partits que en tota la temporada.
Sí, i doncs, sí, això, perquè ara el Sitges té 18
i té que guanyar 10 més per assegurar segur 10 i que els demés no guanyin.
Sí, no, està clar que el Club de Sitges perdrà categoria. Vull dir, ara
perdrà
ja,
categoria, sí, perdrà categoria.
S'ha de dir obertament, creiem, i ningú es pot ferir ni es pot ofendre, perquè és la realitat. Clar, amb 18 punts tu no pots salvar la categoria, això és evident.
Però és
ni amb 20, ni amb 22.
Que va, com a mínim 23. Passa de los 30.
Sí, sí.
Com a mínim. Jo crec que el que salvarà la categoria B és el Reus Plon, que té 32 punts, Rodivilles, que té 28, encara queden 15 punts per disputar, poden salvar molt bé la categoria, però clar, equips com el Sitges, que té 18 punts, l'Eferi, que té 13, el mateix Juner de B, que té 21 punts, clar, aquests equips, o l'Andorra, que té 23 punts, aquest equip, doncs, és molt difícil que puguin salvar la categoria.
Resultats d'aquesta jornada 26, el Calafell B va guanyar 3-1 a l'Andorra. Hi ha un partit ajornat, que és el Juner de B en Reus Deportiu B, el Congrés 6, Sitges 3, el Cambrils 4, Riu de Bitlles 2. Atenció, perquè aquests 3 punts li donen el liderat al conjunt del Cambrils. El Castellet 3, el Picat 7, l'Esfèric de Terrassa 5, Masquefa 6, el Capellades 3, Belloc 2, sens dubte és el resultat que li fa perdre el liderat al Belloc en favor del Cambrils.
Sí, un bé lloc que aquestes últimes setmanes estava bastant fluixet, en el sentit de que no era tan regular com a principi de temporada, i doncs ho està acabant pagant, i compte que jo ja deia que el Capellades, si té el Quimar i Baufi, que és el que marca la diferència, li pot complicar la vida, i se la va complicar, se la va complicar.
Cambrils líder, 58 punts, segon el Picat, 57, tercer bé lloc, 56. D'aquests tres equips, Toni, pugen dos.
Dos. Ara per ara posarien el Cambrils a l'Alpicat.
Sí, senyor.
I jo penso que el que ha fet una temporada digna ha estat l'Alpicat, que passa que va fallar a la meitat de la temporada, va començar a fallar alguna cosa, le passaria a l'equip, i doncs ara està ja segon, i compta que el calendari diu que l'Alpicat, si fa els números, pot ser l'equip que pugi. Després ja depèn del Cambrils i depèn del Belloc, però el Belloc jo penso que ha perdut punts amb equips que teòricament els tenia que haver guanyat.
Sí, el Cambrils, recordem que el Sitges s'ha d'anar a jugar allà la setmana que ve.
Sí.
Repar al Cornellà aquest dissabte.
Sí, després va a Cambrils.
Un Cornellà que vindrà aquí amb ganes de certificar la salvació.
Sí. A més, el Cornellà, un Cornellà que estava molt malament, que va millorar i que, bé, que té 28 punts, i que si guanya aquí, doncs estava malament precisament perquè li faltava el porter. Es veu que el porter titular, doncs, estava lesionat, va patir molt per aquest porter, i des que ha recuperat aquest porter, doncs l'equip ha començat a guanyar i a sortir, perquè estava al pou amb el Sitges. De fet, el Sitges va guanyar el Cornellà.
Ha estat un dels pocs partits que el Sitges ha estat capaç de guanyar.
Uh-huh. Per això t'he dit que doncs un Cornellà que s'ha recuperat, que ara per ara no jugaria, ara estaria salvat, i que vindrà aquí a guanyar.
Després s'ha d'anar a Cambrils, Toni.
Cambrils ja és una altra plaça, també s'estan jugant a l'ascens aquesta gent, aquí ja van demostrar que és superior als Sitges, doncs és un equip fet per pujar, i clar, els Sitges, n'hi ha molta veterania, els Sitges molt jove, i jo penso que a Cambrils doncs passarà el que està passant últimament, que es perdrà.
Total, i recapitulem i tanquem ja aquest capítol dedicat a l'hoquei patins. Cambrils, Salpicat i Belllloc, per aquest ordre,
Sí.
De moment.
Sí.
Després poden anar canviant les peces, però entre aquests tres equips està l'ascens a la Nacional Catalana. Esfèric de Terrassa descendit, Club de Sitges creiem que també, Juneda B, jo apostaria que també acabarà perdent categoria, sí. Andorra té molts números també, i el Calafell B seria qui hores d'ara acabaria jugant aquesta promoció per no perdre categoria.
Per no perdre categoria, sí. I fins i tot jo crec que el Calafell s'acabarà salvant,
Sí.
Jo no sé si serà el Cornellà, no crec, però és que està tan complicat.
Sí, entre Calafell B i Andorra... Sí. Cornellà, entre aquests tres equips.
Entre aquests tres.
Sí, Riudebitlles, que està en 28, sí. Que no se'n refiï massa tampoc el Riudebitlles.
No, per això que aquest...
Que no se'n refiï massa.
El que ja ho té bastant assegurat és el Reuplons, que té 32, i clar, ja té un avantatge suficient per anar sumant.
Doncs així estan les coses. Queden quatre jornades que acabaran de certificar doncs l'ascens a la Nacional Catalana i... com dèiem, aquests equips que encara estan flirtejant amb el descens a la segona catalana. Molt bé, fet ja amb el comentari de tota la jornada esportiva, de quins moments saludarem en Jaume Cossialls, l'home del Rugby Club Sitges per excel·lència. Diem que un dels pocs integrants d'aquell primer Rugby Club Sitges que començava a fer les seves primeres passes l'any 1987 amb en Jaume Cossialls, doncs valorarem una miqueta com han anat aquests primers 25 anys de la vida molt saludable, per cert, del Rugby Club Sitges.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Si tens entre 25 i 30 anys, bona presència i vols treballar, escolta amb atenció.
El dia 2 de maig, a partir de les 11 del matí, agafa el teu currículum
i apropa't al Suite Patxà de Sitges. Necessitem cambrers, gogós i promotors per la temporada primavera-estiu 2012.
Vols treballar amb nosaltres? T'esperem el 2 de maig, a partir de les 11 del matí,
per formar part de l'equip del Suite Patxà de Sitges.
Els dimarts, a les 4 de la tarda... i els diumenges a la 1 del migdia, a Ràdio Maricel, teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
De dia.
O de nit.
De taronja.
O de llimona.
Del Barça o de l'Espanyol.
De cine.
O de teatre.
De carn.
O de peix.
De platja.
O de piscina.
De Sitges, una manera de ser. Ajuntament de Sitges.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.